Bon dia, són les 9 i 4 minuts del matí després de l'informatiu. Bon dia, bona hora, la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Donem pas els dimarts i dijous a la tertúlia ciutadana, on recollim l'opinió de tres persones que ens acompanyen aquí als estudis de l'emissora, al carrer Sant Pere, 36, segona planta de Lloret de Mar. Amb nosaltres avui saludem la revolta dels Miquels. Miquel Joan Comartí, bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel Fenero, bon dia.
Bon dia, Lucía, bon dia.
I en Jou al mig.
Miquel Jou.
I en Jou al mig, que no sé si vol afegir-se amb això, no?, amb un segon nom.
Jou Miquelet.
Jou Miquelet. Miquelet. Gràcies per ser aquí en aquesta tertúlia, la qual encetem amb la referència del Bon Dia, Bona Hora. Avui han dit que Joaquim Teixidor ha estat reescollit com a síndic del Ciutadà per 5 anys més. El ple d'ahir li va donar suport per unanimitat, ja que els grups polítics consideren que ha fet una molt bona tasca. Això precisament avui a la ronda de portaveus és el que preguntàvem, el per què o com valorava que Joaquim Teixidor torni a ser el síndic del Ciutadà, i també els hi preguntàvem a tots els representants dels grups polítics que d'aquí un mes hi hauran les eleccions al Parlament i com les veien donada la situació política catalana. Els hi fem aquestes dues preguntes també a vostès per començar aquesta tertúlia. Primer, com valoren el fet que Joaquim Teixidor torni a ser per 5 anys més síndic del Ciutadà?
Home, primer de tot felicitar-lo, perquè no només torna a ser el síndic del Ciutadà de Lloret, tal com has dit tu, ho és per una aprovació unànime de tot el ple, i això no deixa gaire marge al dubte, no? Perquè si tots, aviam, estem parlant d'un ple municipal de 8 grups diferents, vol dir que hi ha 8 sensibilitats polítiques diferents i tots han coincidit amb el mateix, vol dir que ho ha fet realment bé. A mi personalment, i suposo que això és positiu per la seva tasca, a mi m'ha passat força desapercebut la feina d'ell. No he tingut cap problema, no l'he necessitat, vol dir que ho ha fet, ha treballat des de la discreció, que em fa l'efecte que és una bona premissa, i després insisteixo en això, no?, que tothom he sentit la ronda de portaveus, tothom n'ha parlat d'ell. Home, que parlin tan bé de tu sense que t'hagis mort és una cosa que no sol passar, i pues res, felicitar-lo i que segueixi tenint l'energia per tirar endavant aquesta tasca d'aquests 5 anys més.
Jo.
No, jo el Quim el conec de l'època de regidor, i és un bon company i un excel·lent adversari. Vull dir que no tinc res negatiu a dir que el Quim Teixidor sigui el defensor del Ciutadà. Jo crec que és una persona que aquesta feina la fa bé i la fa amb carinyo. No sé, tampoc no sé, com ho comentava Miquel, saber si ha fet molta feina o no, si hi ha molta gent amb problemes que l'ha necessitat o no, però m'imagino que si no ho hagués fet bé no hagués tingut la unanimitat que ha tingut, i segurament algú s'hagués queixat i ens hauríem enterat. Per tant, suposem que la cosa l'ha fet bé i endavant, no?
Miquel?
Pues jo el conec personalment, dono fe de que és una persona, bona persona per sobre de tot, i amb una gran capacitat, és un home molt capaç. Entenc, i segurament és cosa d'aplaudir, el fet de que passi desapercegut, això de dir, fa la feina des de, una mica des de l'ombra, però la fa bé perquè ningú es queixa d'allò. I aquí discrepo una mica dels dos companys, de dir, jo crec que la seva feina hauria de tindre una mica més de propaganda. O sigui, el fet de que ens hagi passat desapercegut la seva tasca, per un cantó entenc perfectament que pot ser bo, per un altre també, sempre des de ficant-me mal amb la, fent una mica d'abogat del diable, no?, de dir, home, si no sabem què has fet, gaire no pots haver fet. Estic segur que no és el cas d'en Quim, d'en Quim Teixidor. En Quim Teixidor, estic segur que tothom que s'adreci a ell ha trobat resposta, i resposta dintre de les possibilitats eficaç. Ara, repeteixo, jo potser donaria una mica més de propaganda a la seva tasca.
Saps què passa amb aquestes coses? És una mica com lo del benestar social, per exemple, no? Jo quan veig un, per exemple, un regidor o una regidora que parla de la de benestar social, que digui que aquest any hem doblat la partida de benestar social i ho diu amb alegria i tenen més recursos i parla molt content una persona. Clar, hi ha coses que millor no haver-hi de gastar diners, perquè si no tens problemes socials, doncs no hauries de gastar diners. Llavors, dir amb alegria que se'n parli molt i que has dotat molt i que... Vull dir, sembla un contrasentit, no? I en el cas de l'Alquim probablement sigui el mateix. Vull dir, jo crec que si hi hagués hagut problemes ens n'hauríem assabentat, perquè els problemes sempre es parlen i el fet de que no es parli d'ell, de que és una tasca discreta, jo crec que diu més a favor que no en contra, no?
No, segur. Ara, com tu dius, si hi ha problemes sempre se'n parla. Mm. Si no se'n parla, aviam, no podem dir que a Lloret no hi ha problemes.
De tota manera, té una part negativa en Quim, eh? És de Banyoles.
Ai, sí, no. Ai, Déu meu.
És de Banyoles.
Com podem anar bé?
Com podem anar bé?
Anava a dir, com deia Miquel Joan Comartí, no ha traspassat, eh? És curiós allò de parlar bé d'una persona quan ja no és aquí amb nosaltres, però en canvi és lloable que sí que hi sigui i que se'n parli bé. Per tant... La següent pregunta és, d'aquí un mes hi haurà les eleccions al Parlament, com les veuen, donada la situació política catalana actual?
Home, d'aquí un mes, però a més d'aquí un mes just, perquè avui sí. Recordem que és dia 21. Un mes són unes eleccions que com ja s'ha dit, ens les han d'alguna forma imposat. No entraré a dir si són legítimes o no, però el que sí és clar és que són imposades. I home, per parlar del que he sentit en la ronda de portaveus, hi ha qui considera que tenim una gran oportunitat de tenir unes eleccions amb garanties, com si aquí no s'hagués votat mai amb garanties. Aviam, va haver un referèndum. És que, clar, que ja... Hi ha gent que diuen que ja cansa lo del procés, però jo dic ja cansa lo de la demagògia amb lo de les eleccions, no? Perquè aquí va haver un referèndum que es havia anunciat que es faria i si no va tenir les garanties totals que hauria hagut de tenir va ser perquè una gent que justament ara ho critiquen, que no hi hagués garanties, s'hi van posar d'esquena. Si no s'hi hagués posat ningú d'esquena, les garanties haguessin sigut les mateixes. I després... ja hi havia un govern, ja hi havia un govern que s'havia constituït a partir d'unes eleccions amb plenes garanties, és a dir, que estan venent una història que no saps ben bé com l'has d'agafar, no? Bueno, no sé com l'hauríem d'agafar, però ells sí que sembla que vulguin que l'agafem d'una determinada manera.
Bueno, jo ho veig com una data molt important, i no poder tant perquè sigui... un referèndum legítim ni amb garanties i aquestes coses que es diuen, perquè com diu Miquel, jo trobo que som uns professionals del referèndum, per dir alguna cosa, ja els hem fet de totes les maneres. Un altre referèndum més tampoc ens ha d'espantar, però vaja, no li veig la importància. El que sí crec és que és important perquè ens agafa amb un moment important del procés, si li voleu dir el procés, no? Tant el govern català, que està en una situació d'exili i empresonat, i el procés està una mica desorientat en aquest sentit, no sabem ben bé quin paper hem de fer tots plegats o què passarà, hi ha una certa incertesa, i el govern espanyol està demostrant la seva cara més horrorosa que s'haguessin pogut imaginar nosaltres i la gent de fora dels altres països, no? Llavors... aquestes eleccions jo les veig importants en aquest sentit. Jo crec que hem d'anar a rematar la feina. Parlo, evidentment, en la gent que és propera a la independència, els que pensen que no, que facin el que vulguin, no? Però els que defensem això, per nosaltres és molt important anar a rematar la feina i que quedi clar el suport majoritari. Surten moltes enquestes, segons quin diari les publica, sembla que la cosa va cap aquí, segons qui la publica va cap allà. Jo crec que nosaltres s'ha fet la feina de la manera que s'ha pogut, de la millor manera. Jo crec que els nostres polítics han fet el que han pogut, sincerament. No, poder no en sàpigo més o poder no han pogut més, però jo crec que la dignitat no els hi treu ningú. I ho han fet bé i nosaltres hem de, la gent ha fet molt bé la feina també. I hem de seguir així i el dia 21 rematar la feina i anar tots a votar i demostrar que som molts més.
Sí, jo des de... Semblarà una contradicció el que digui, però jo crec que aquestes eleccions són una victòria. Tot i que estem en un moment delicat i feixuc del procés, podem dir inclús que una mica trist, el fet de que per fi hagin tingut que fer aquestes eleccions, m'agradaria a mi sentir tots aquells arguments que deien fa 6 anys que no es podia fer, que no calia, que no era el moment, que tal, han tingut que vindre aquí. I per mi també, amb el tema de les garanties i tal, garanties les que fiquin ells, em són absolutament igual. Amb totes les garanties, amb totes les regles del joc que vulguin ficar ells, per mi són unes eleccions plebiscitàries. A partir d'aquí quedarà demostrat quants n'hi han a cada banda. I a partir d'aquí començarem a parlar. Estic seguríssim que guanyem la part del sí. Però, vamos, segur, segur, al 1000%. I el meu desig és guanyar com a mínim de 3-1. I d'aquí en endavant.
El que sí que és segur és que les eleccions aquestes no serviran per solucionar el que en diuen des de Madrid el problema català. Això, vaja...
Però servirà per rematxar-ho, per evidenciar-ho.
Sí.
O sigui, ara no podran negar que hi ha un problema català. Ara no podran dir que unos cuantos sí, otros cuantos no. Ara se sabrà.
De poder...
Sí, bueno.
Podran fer el que vulguin. No haurien hagut de fer-ho ja abans, negar-lo, no? Perquè més enllà de les majories, el que sí que és segur és que hi ha més de 2 milions de persones a Catalunya que volem una cosa determinada. I això, obviar això, ja és anar malament. I ara, amb aquestes eleccions, que els hi sembla que o les, no els hi sembla, les venen com a la solució... és que si es compleix el que diuen la majoria de les enquestes, la cosa quedarà bastant semblant a com estava. Per tant, seguirem una altra vegada, engegarem allà on érem. I si no es compleixen les enquestes i resulta que guanyen els partits que volen que Espanya segueixi unida...
El problema
estarà en tot cas tapat, però seguirem sent més de 2 milions de persones que no estem d'acord amb la forma que estem vivint la unitat d'Espanya en la que està, no? Per tant, que poden ser moltes coses, poden ser considerades un plebiscit, poden ser considerades una grandíssima festa, no gran, grandíssima festa de la democràcia, el que vulguem. El que segur que no seran és una solució perquè tots quedem contents, però és clar, per art de màgia no desapareixerem els que volem unes coses determinades.
De fet,
no?
Quan el Rajoy va anunciar, va proclamar el 155 i va anunciar les eleccions el 22 al cap de 2 mesos, la primera impressió que em va donar és que aquest home s'ha tornat boig, perquè clar, que pensa canviar si no canviarà res. Què penses solucionar amb això? Donava tota la sensació de que, diguéssim, l'independentisme tenia poques sortides, però que aquest home té també molt poques. I s'està agafant, me sembla que la que menys li convé amb ell, perquè no arreglarà res amb això.
És que oblides que no és una solució d'ell, és una exigència d'Europa.
És el que anava a explicar, que probablement no sigui una decisió d'ell, sinó que sigui una imposició d'algú de més amunt. No?
Això que dius, un incís només, s'evidencia amb la forma de campanya que està... O sigui, forma que està agafant la campanya aquesta.
Espera't, que hi haurà dues sorpreses, jo crec. Perquè, clar, tan tontos no són. Evidentment, si han fet aquest pas preveuen fer alguna cosa perquè això no passi. O sigui, ells preveuen fer alguna cosa, han d'haver previst perquè no passi la victòria previsible de l'independentisme, si no tinc la jugada, no? I jo crec que una de les dues coses que pot passar, una, que s'inhabiliti alguna cosa. O sigui, ells faran el seu estil, diguéssim, no? Ara no hi és el fiscal general que els feia el joc, però probablement trobaran algú que els hi faci el joc per inhabilitar o un programa, o un partit, o un candidat, o el que sigui, no? I l'altre, que deixaran anar almenys a 2 presos polítics, que seran els 2 Jordis. Perquè entenc que són els candidats menys importants, els menys polítics, i es deixaran anar en el moment que ells els hi convingui donar una imatge de generositat i de que ells són bons en la campanya electoral, probablement d'un dels dies més immediats abans de les eleccions. És un... estic fent ara de...
Lola adivina, eh?
Però
jugaran aquestes dues jugades, les veig a venir.
Però jo, tu creus que això desactivarà algun vot independentista? O sigui, pel fet de que tinguin la bondat, entre cometes, de deixar anar els dos Jordis, o encara que els deixin anar a tots els presos, no crec que això desactivi a ningú.
La bondat i la maldat, perquè avui mateix...
No, la bondat entre cometes.
Avui mateix una notícia que surt als tots diaris és que Barcelona ha perdut la candidatura a ser seu de l'Agència Mundial del Medicament. Això es deu, i se'n parlarà durant aquests dies, de dir, perquè ha perdut amb la primera ronda. Això es deu a que el govern... La gent de Barcelona ha fet la seva feina. No sé si bé o malament, però el que està claríssim és que el govern espanyol ha retirat tota mena de suport amb aquesta candidatura. I també d'aquí a les eleccions hi haurà un discurs de la por. Mireu que les jubilacions, mireu que perdem, mireu que aquí... O sigui, atents a les editorials i als titulars dels diaris.
Sí, però no serà res de nou, o sigui, ho venen fent de sempre.
Això de l'Agència del Medicament és de calaix, que no es podia donar a Barcelona, perquè... O no, que no es podia, que no la donarien. Si s'està traient d'Anglaterra, perquè Anglaterra se'n va d'Europa, i t'estan dient que una Catalunya independent estarà fora d'Europa, doncs, bueno, si es veu alguna petita possibilitat de que Catalunya s'independitzi, l'agència aquesta ja està de més a Barcelona, és de calaix, no? Llavors, tenia poques possibilitats, vist aquesta campanya que estan fent contínuament de que una Catalunya independent quedarà fora d'Europa, que no vull dir que hi estigui d'acord, eh?
Bueno, però hi ha fórmules que fins i tot, bueno, això ara sembla molt estrany, però d'aquí un temps, que la cosa hagi madurat una miqueta, les dues parts es plantejaran segurament, i la proposarà el govern espanyol, una fórmula tipus Puerto Rico, Estats Units. Estat lliure associat. Un estat lliure associat seria com una mena de confederació o federació amb Espanya.
República bananera, no? O sigui, bueno, estan molt contents a Puerto Rico després dels temporals de com s'aporta als Estats Units.
No vull dir que els Estats Units i Puerto Rico facin bé. Jo t'ho dic, la figura jurídica o política seria la d'estat lliure associat, que és el que es diu allà, no? No vol dir que allà ho facin bé, ni que sigui cap model de res.
I no sé de quan treus tu que aquí acceptaríem.
Jo dic que es proposaran fórmules, jo dic que sigui aquesta, dic, però una de les possibles, per explicar que en aquesta fórmula, precisament, Catalunya tindria un dret sobiraní, un dret de determinació reconegut, seria un país, seria un estat, associat a Espanya, però pel fet de ser associat a Espanya seguiria la Unió Europea. Per tant, és una fórmula que podria d'alguna manera, el govern espanyol, en un moment crític, cedir aquí, o fins i tot demanar-ho ell mateix, i a Catalunya satisfer unes certes...
I no ens podem associar a San Marino...
I a Estats Units, també. Si demanem estat lliure associat als Estats Units, tenim la independència al cap de 4 dies.
En tot cas, són situacions que estan en l'aire, i que, com que s'ha estat venent aquesta idea de que Catalunya quedarà fora d'Europa, doncs sembla bastant lògic. A part, hi ha altres consideracions, que ja a Espanya ja té 4 seus... europees, i que poder, doncs, com que... Jo sentia amb una persona molt implicada en aquest tema i per la tele, i que deia que això no deixa de ser una mena de votació molt semblant a l'Eurovisió, eh? És a dir, aquí no hi ha una comissió tècnica...
Els medicaments.
Els medicaments. No hi ha una comissió tècnica que faci unes valoracions i de més, no? O sigui, aquí van votant, cada país emet el seu vot, i això, doncs, el vot aquest està més a prop de les simpaties o dels favors que es deguin entre uns països i uns altres que no pas de la idoneïtat del lloc on s'està votant, dintre d'uns mínims establerts, lògicament.
Home, sens dubte, però també deu d'haver... Ho desconec, eh? O sigui, tu, com que ho has sentit, sabràs millor que jo i m'ho podràs explicar millor, però vull dir, ja bé, hi ha una delegació de la ciutat candidata.
Sí, on
ven una mica el vídeo.
Hi ha una delegació que fa la seva candidatura.
Més com als Jocs Olímpics, una cosa semblada.
Bueno, o com a l'Eurovisió, fa la seva actuació. I després, en els Jocs Olímpics, voten la seu dels Jocs Olímpics la voten una gent que estan en el comitè olímpic, és a dir, hi ha una part, si tu vols, tècnica del tema, que estan allà, no? En el cas aquest, no, en el cas aquest, cada ministre d'Exteriors emet el seu vot pel seu país i ja està, i s'ha acabat. I pot haver-lo convençut el vídeo que ha vist o les explicacions que ha fet la comissió d'una determinada seu, o pot convèncer-lo una xerrada que hagi tingut prèviament amb un altre ministre d'Exteriors. Això no està tancat a res.
Avui a Catalunya Ràdio han entrevistat a Santi Rodríguez, que és el director de comunicació d'aquestes eleccions pel Partit Popular a Catalunya, exdiputat, i en Santi Rodríguez li ha dit a la Mònica Terribas que té el convenciment absolut que les amenaces no existeixen, aquelles que denunciava Marta Rovira dies enrere, i que l'1 d'octubre hi va haver violència pels dos costats, perquè incomplir la llei també és violència i una cosa provoca l'altra. No sé si també volen comentar aquest extrem.
Doncs que han triat la persona adequada.
Sí, jo sí que vull comentar-ho. Sí,
molt imparcial, sí. Molt imparcial.
Jo sí que vull comentar-ho, perquè vull dir, naturalment jo no estava a on estava la Marta Rovira per poder dir, jo estava al costat d'ella, ho vaig sentir o no. Donat el tarannà que han tingut el desenvolupament del procés, primera, no m'estranya que el que digui la Marta Rovira és veritat. Segona, jo he llegit, i està a l'hemeroteca, es pot trobar, per un cantó, noms i cognoms, unes amenaces extemporànies que no venien a cuento per part de la ministra de Defensa, una tal Cospedal, que deia que, home, que ella suposava que no caldria que l'exèrcit intervingués, amb la qual donava a entendre que hi havia un plan d'actuació. Ho haig de buscar, però també he llegit amb d'allò que amenaçaven o advertien el govern català, amb en Puigdemont, que encara estava aquí, de dir, si hi ha sang i morts pel carrer, cauran sobre la seva consciència. I això ho deia algú del govern espanyol, algú autoritzat, no un comentarista de televisió o d'això. I en el diari digital de Cartagena, un dels generals de la cúspide, molt condecorat i d'allò, se m'han anat el nom del cap, però vull dir estar allà, també afirmava categòricament que en cas de perill de trencament de la unitat espanyola, el govern intervendria. Donat tots aquests elements, estic segur que la Marta Rovira, potser no amb les paraules exactes, però diu més que la veritat.
Sí, jo crec que aquesta amenaça hi era, que per diferents veus ha anat arribant. El que jo li critico d'alguna manera a la Marta Rovira és que hagi fet aquesta afirmació sense tenir preparat unes proves darrere que ho acreditin.
Bueno, i sense dir noms, a mi m'ho va dir fulano.
No, els noms, bueno, finalment els noms han sortit, eh? Bueno,
ha transcendit.
Sí, però d'una manera que també ho neguen, perquè l'Orcullo ho nega. Jo crec que sí, que hi era l'amenaça, perquè hi era, però és que, a més, és una...
És que, a més, continua sent-hi.
És una de les finalitats de l'exèrcit, és mantenir la unitat d'Espanya i defensar-la d'agressions externes o internes. O sigui, que està escrit així, això. Per tant, l'amenaça, sense que la facin pública i notòria, ja hi és l'amenaça. Sobre el paper ja hi és l'amenaça aquesta,
bueno,
no?
Sobre això tampoc. La finalitat màxima de l'exèrcit és obeir els seus comandaments. L'exèrcit no interpreta el que és una amenaça per la nació.
Exacte,
no. És el cap de govern qui interpreta i transmeteix ordres.
Però que aquesta opció ja està prevista, diguem, aquesta opció ja hi és. Per tant, que sí, que l'amenaça hi és, i que per diferents veus ha arribat, veus més o menys autoritzades, no? Està clar que no ha sigut una amenaça oficial, per dir-ho d'alguna forma, no? Però bueno, jo trobo això, que per fer aquesta afirmació s'hauria hagut de tenir un as a la màniga que ho recolzés, no? Com, si més no. Altra cosa és, com també s'ha dit, que sigui una estratègia per evitar que això passi, no? A partir d'ara no pot passar això, perquè com que ho han negat tant, sí. Ho han negat tant i tant, sí. Vol dir que...
No han negat que ho farien, han negat que ho han
dit. Bé, han negat...
No, però han qualificat de vergonya que es digui això, sí. que puguin pensar això d'ells. Ah, per tant, en Miquel té raó, això. S'ha tancat una porta que abans no estava ben tancada.
Ara és diguem-ho així, més difícil, sí. Que hi hagi una actuació d'aquest nivell de violència, no? Perquè doncs, ells mateixos estan dient que això és una bogeria... Uh-huh.
Sí, però Pablo Casado, el portaveu del Partit Popular, diu que han passat de l'Espanya ens roba, a l'Espanya ens pega i ens mata, i això és fals, no? Però, en canvi, també diuen que mantindran el 155 sempre i quan el govern que surti de les pròximes eleccions no segueixin el marc jurídic de l'Estat espanyol.
Però això és una carrera de fons, i entenc que els nostres polítics, si més no el Puigdemont dona aquesta sensació, té molt clar que està jugant una partida llarga. O sigui, quan les eleccions previsiblement guanya el bloc independentista, i amb el seu programa hi ha l'objectiu independència, seguiran fent el que tenien que fer, el que els va quedar a mig fer, seguiran. I els altres, si decideixen... seguir aplicant el 155, hauran incomplert moltes coses. És igual que el cas de la detenció de la Carme Forcadell. Si la Carme Forcadell, el dia que la van detenir i li van dir, vostè dona 150.000 euros de fiança i pot sortir, i la Forcadell hagués dit, escolti, jo no he fet res de dolent, i sóc la presidenta del Parlament vigent. O sigui, ella és presidenta del Parlament. Tanquim. Imagina que si li va dir això, el problema que els hi fot. A veure, com expliques tancar tu una presidenta del Parlament vigent? Com expliques que dius que treuràs el 155 i després no el treus? I com expliques que estan entrant en un carreró sense sortida?
Tampoc
i...
no s'estan explicat tant, A mi ja la van tancar.
No. Va sortir
perquè va deixar la fiança, tancada estava tancada. A ella la van tancar, va passar una nit a la presó.
Una nit.
Perquè va pagar l'endemà, però si no, continuava.
Però t'estic dient que l'estat espanyol està portant les coses en un punt en què cada vegada li serà més difícil explicar les coses que vulgui fer.
Ni li cal.
Jo crec que sí, que la jugada és que la gent acabi veient... A veure, hi ha molta gent que és independentista i no és nacionalista. Hi ha gent que és independentista perquè veu que a l'altre costat hi ha una gent podrida, corrupta, i que hi ha una crosta franquista i una sèrie de coses, i que diu, escolta, aquí hi ha poques solucions, una d'elles és la independència. Tot això ens està portant a que aquest gruix de gent que no era nacionalista, i que no ho és, i que no ho serà mai, acabi sent independentista perquè diu, escolta, abans de que me governi aquest... prefereixo que provar una altra cosa, full en blanc, comencem una història de nou i a veure què passa, perquè amb aquesta gent és impossible.
Llavors,
i és això.
L'estratègia és deixar entreveure les misèries de l'adversari? Aquesta és l'estratègia?
Diuen que els xinesos, que tenen un art de la guerra molt antic, una de les tàctiques militars més importants per ells era no es fer estratègia per guanyar l'adversari, sinó per arreglar l'adversari perdés. I és una estratègia molt bona.
Home, sí. De totes maneres, destapar les misèries de l'adversari, i com més millor, tinguem en compte que són unes eleccions. Eleccions vol dir escollir. Tu què escolleixes, lo podrit o la poma bona?
Jo... una mica amb la línia del que estàvem dient fa un moment, de que si necessiten donar explicacions o no. Home, jo veig que la situació de la possibilitat d'independència de Catalunya ha fet un pas de gegant, si analitzem com estàvem fa 2 anys o com estem ara, i una de les qüestions que hi ha ara és justament que ens estan mirant des de tot el món, o sigui, llocs que no haguessin sabut ni explicar on era Catalunya, probablement, ara estan pendents d'aviam què passa. Per tant, algunes explicacions, algunes més de les que havien de donar fa 2 anys, sí que veig que han d'anar donant. I segurament la prova d'això és, doncs, és la convocatòria d'eleccions i altres petits moviments que han fet que poder no els hagués fet el govern si no hagués hagut de justificar-se. Jo crec que amb tot això del procés, els polítics no ho han fet malament, com deies. Es critica que han fet moltes coses malament. Jo crec, la meva visió personal, s'han fet moltes coses. S'han fet moltes coses i algunes han sortit bé i d'altres han sortit malament. No podem pensar que ens hagin estat enganyant. Jo estic convençut de que, bueno, ells poder hi ha hagut coses que els semblava que seria més fàcil d'aconseguir-les i no s'han aconseguit altres coses, com per exemple el referèndum. Bueno, es va fer, una cosa
era una promesa i es va complir.
Contra tot pronòstic, va haver una organització excel·lent per poder diblar tots els entrebancs que s'hi van posar. Per tant, jo crec que hem de ser positius, que això està anant endavant, que voldríem anar més de pressa, però que hem de tenir una mica de paciència i que potser serà una mica més llarg del que alguns poder ingenuament havíem pensat que serien.
Ahir es va saber que Barcelona no acollirà l'Agència Europea de Medicaments, que se'n va a Amsterdam, i avui llegim als diaris i a la premsa en general pluja de retrets per la derrota de Barcelona com a seu de l'Agència de Medicaments. Uns es culpen els altres. A nivell local, a Lloret, vostès pensen que tot aquest procés, tota aquesta situació podria afectar el turisme?
El turisme en general, no. Aviam, qualsevol cosa que vagi malament pel país, entès el país com a Catalunya, per nosaltres no és bo, som part d'aquest país. Les places hoteleres a Barcelona són moltes ara. Pot haver algú que vingui dels medicaments que tingui ganes d'anar a una platja de la comarca de la Selva, sí, però, en fi, a nosaltres particularment...
De forma directa, eh?
De forma directa, com no sigui que l'Agència del Medicament fes un subcongrés, o sigui, un ramal de congrés i ho fessin a Lloret de Mar.
No. Jo em refereixo que...
A la situació
afectat,
general.
Ha afectat a Barcelona.
Tu parles de la situació general.
Sí. També pot afectar...
Si hi haurà gent que deixarà de venir a Lloret de vacances perquè la situació política és convulsa.
No.
Jo veig que si passa serà amb una part molt minoritària. No crec que es pugui arribar a quantificar si les coses es mantenen dintre de l'ordre que s'estan mantenint. Poder sí que hi haurà algú que decidirà no venir per no trobar-se, no sé, en una determinada manifestació, però també poder hi haurà altra gent que ho descobrirà, que a partir de les informacions que surten poder descobrir la gent que no havia descobert. No,
a més, les informacions, perquè no pot ser d'altra manera, que es veuen a l'estranger per part de nosaltres, és d'una situació política convulsa, on la gent es treu retrets, però no poden ensenyar una sola imatge de violència perquè no es dona.
Jo ho dic perquè suposo que vostès en gran o en petita mesura tenen participació a les xarxes socials i que ja sabem que tot es magnifica, no?, a les xarxes socials, però també hi ha un cert run-run en aquest sentit, no?, que això ens afectarà, que el primer de tot és l'estabilitat de les famílies, de les empreses, dels comerços, en fi, del motor econòmic, en aquest cas a Lloret de Mar, que és el turisme, no? I és una de les principals raons de les persones que o no tenen clar això de la independència o totalment estan en contra, no?, que volen seguir dins de l'estat espanyol. És un dels arguments principals.
Jo del tema d'hotels i turistes que viatgen i tot això no te puc parlar gaire perquè no és el meu ram. Però dintre del meu ram, el que sí que t'haig de dir és que en els últims temps els turistes que trobo per fires i això consumeixen, demanen molta informació del que està passant i foten fora de vendre estelades i xapes estelades i coses als turistes perquè hi ha molta simpatia amb el que està passant aquí i la gent ho veu amb interès i amb simpatia. De les ventes que faig per internet, que venc a tota Europa, coses, la venda... La meva empresa es diu Cartes Catalanes, que és el que fabrico jo, Cartes Catalanes, i venc altres coses, no? Doncs, pel fet de dir-me catalanes, la venda per online a l'estat espanyol m'ha baixat. I fins i tot algú m'ha trucat per dir si puc treure el nom de lo que estan comprant, de la marca meva, si li puc treure. I jo ja li trec, no passa res. Quan la França, Alemanya i tal, tot això va pujar les ventes, no? Jo crec que, de veritat, el turisme que ve d'Europa, nosaltres no crec que afecti excessivament, a no ser que hi hagi molts aldarulls molt importants, però en principi, si diguem així, no ha d'haver-hi. Jo crec que no ha d'haver-hi cap problema, tot el contrari. El que sí que s'ha de reconèixer és que dintre de l'estat espanyol hi ha molta gent que està ofesa o emparanyada o no sé exactament quina és la seva posició i en què es basen, que sí que ens fan un boicot o no ens estimen gaire, no sé exactament què és.
De totes maneres, era... O sigui, que hi hauria una situació complicada, estava previst, i jo recordo haver tingut converses en aquest sentit quan començava a agafar forma el procés, i converses amb el sentit de que, home, passarem uns anys complicats, perquè aquestes coses... Bàsicament perquè l'estat espanyol s'hi posa com s'hi posa, no? Perquè com a conseqüència natural d'una Catalunya independent no hauria de passar pràcticament res, més enllà de les complicacions
burocràtiques,
lògiques, i de començar-se a ocupar d'una agència tributària. A més, tot això podria tenir algunes mancances al principi, però problemes econòmics seriosos són derivats de l'oposició tan frontal que fa l'estat espanyol, no? És fictici, diguem-ho. O sigui, el boicot és una situació negativa fictícia, perquè no és conseqüència. Hi ha molts països independents que comercien entre ells i no passa res. Uh-huh. Esclar, si hi ha una gent que està atiant aquesta mena de, diguem-ho així, odi, doncs sí, pues algunes conseqüències patirem, i la qüestió és si estem, que entenc que la majoria dels que votem independència ja estem disposats, doncs, a pagar-lo aquest preu, perquè comptem que serà per anar per bé. De
totes maneres, per saber-ho, tothom tindrà opinions. Jo tinc un cunyat de Bèlgica que no ve per això. Pues jo tinc un cosí Alemanya que encara ve dos vegades per això. Hem d'anar a les enquestes. Aeroport de Barcelona, mes d'octubre del 2006, mes d'octubre del 2016, mes d'octubre del 2017. Saps? Vull dir...
No les enquestes, els resultats.
Els resultats de la... Ai, les enquestes, la...
Sí, els informes.
Els informes, sí. Saps? Bueno, i després també com a complement, per exemple, una cosa, mai és igual a Plor Semblada a nosaltres... També va haver-hi una campanya forta de sí i de no per una possible independència a Escòcia. Anem a mirar els resultats, com va afectar el turisme escocès aquella campanya, en aquell temps. Llavors tindríem una visió més aproximada de...
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, doncs, quin Nadal ens espera, eh?
A passar-lo.
Parlant de Nadal, el dia 5 de desembre hi haurà l'encesa de les llums de Nadal.
Van tard.
Van tard?
Van tard.
Ahir es va parlar en el ple, precisament, i l'Ajuntament estudiarà si sanciona l'empresa que ha d'instal·lar les llums de Nadal, que està instal·lant, per retard. No s'havia de fer en primera instància, però les festes de Sant Romà ja s'han acabat, i ahir el regidor Jordi Orovitch deia que el retard es deu al fet que l'empresa encara no havia presentat el pla de seguretat, i va dir que el muntatge que es vol fer aquest any en alguns carrers és més complexa, i que per tant s'ha incomplert aquest termini, no? Un termini que, ja diem, a partir del dia 5 de desembre és quan és previst que hi hagi aquesta encesa de les llums de Nadal. Com ho veuen? És massa tard, creu?
No és que sigui massa tard. Jo he dit que van tard perquè tradicionalment sempre quan acaba Sant Romà, els caps de setmana es comença a veure ja la il·luminació de Nadal. és per bo, és per dolent, vull dir, això es guanya mitjançant concurs, el concurs tindrà unes bases, a l'Ajuntament sabrà si es compleixen o no, jo les desconec.
Sí, però quan que comenci, o sigui, deixant al marge tota aquesta qüestió tècnica de si estarà a punt o no, si el dia 5 de desembre estan a punt els llums a Nadal, jo crec que ja és temps suficient per iniciar una campanya de Nadal. No, jo no veig que sigui positiu. Hi ha molta gent que segurament ho veu positiu perquè s'està allargant molt la campanya de Nadal. És a dir, hi ha llocs que ja està, com aquell qui diu, començant. Ahir vaig ser a Girona i ja vaig veure un aparador amb un pessebre. Vull dir, un aparador d'un bar, d'un hotel, ja tenien el pessebre fet. Jo crec que dilatar tant la campanya al final fa perdre una mica també l'interès, no? Perquè ja estan... Quan arriba el dia de Nadal ja tothom està cansat d'ofertes i de compres i de...
De Black Friday.
Sí, sí. Ara fan un Black Friday que seria divendres vinent, no?
Sí.
I ja ha començat. O sigui, hi ha llocs que comencen el dimarts o el dilluns. Clar, és dilatar les coses i al final, clar, llavors el divendres en si, aquell, deixarà de tenir sentit, perquè la gent ja haurà fet les compres el dilluns, el dimarts, el dimecres i el dijous, no sé. Trobo que s'han d'ajustar una mica, sí que s'ha de donar un marge, perquè el comerç, doncs, es revoluciona molt aquests dies i s'ha d'aprofitar, però fer-ho tan llarg, crec que més aviat el públic es desorienta i es cansa que no pas l'altra cosa.
Sí, a més passa moltes vegades quan et fan ofertes una empresa online o grans supermercats, te fan una oferta i te posa aquesta oferta no és acumulable amb altres ofertes, no? Si agafes aquesta no en pots agafar cap altra. I això passa una mica el que estava explicant Miquel, que allarguen tant la temporada de Nadal, que al final acabarà el Nadal, el Black Friday quedarà incorporat a dintre i a sobre farem una mica de dia del llibre de la Rosa i el Cyber Monday i tot ho farem tot allà. I clar, masses coses, però vull dir que el Nadal potser sí, aniria més bé fer-lo més curtet i fer estrictament una campanya de Nadal i prou, no barrejar-hi altres coses.
A nivell d'anècdota, hi ha uns grans magatzems a Nova York, em sembla que són els Macy, que el dia que, a partir del dia 26... ja hi ha un calendari que diu i ara falten 364 dies per Nadal, i ara 363 i tal. Les estratègies comercials, pues, tenen dos vertents. Una, el que és l'oferta, i una altra, el que és la demanda. O sigui, el Black Friday, a nosaltres, fa 5 anys ens era absolutament desconegut. De moment està funcionant bastant bé. Uh-huh. Llavors, vull dir... Nosaltres podem opinar el que vulguis, que si en una botiga li va bé un Black Friday, farà el Friday i el Saturday. Les festivitats de Nadal, és que jo les veig diferent, o sigui, a mi m'agraden els carrers macos i la llum, sí, i la música i tal, però la festa de Nadal, a part de l'entorn, per mi és la família, o sigui, per mi Nadal és aquell dia que tots anem a casa la mama i ens fa escudella. Això és el Nadal per mi. Saps?
Bueno, però estem parlant de què és el Nadal per als comerciants, per les botigues.
Sí, bueno, doncs els comerciants, això, el dia que el Black Friday deixi de funcionar, pues faran el Friday abans de Nadal, la setmana abans. Ara, pues, tot això són estratègies comercials que són propostes i el públic respon o no a elles.
Sí, però el Nadal és com si aquí a Lloret, a un poble turístic, agafessis l'agost i comencessis a l'agost a fer ofertes de preu d'hotels. A veure, fer que el comerç...
Perdona, que et penses que no les fan?
No, vull dir, rebaixes, o com vulguis dir-li. Cony, és com més ple està el poble, no fotis fer rebaixes llavors. El Nadal és temporada alta amb molt tipus de comerç, molt...
Tu penses...
Bueno, no m'ho penso, jo tinc bastant clar. Si barreges Black Fridays i Cyber Mondays i coses d'aquestes amb una campanya que és la temporada alta de molts comerços, sobretot els de joguines, que queda claríssim que el de joguines ho és, doncs, i a mi em sembla que és una...
És una punta de consum, segur.
Clar, és barrejar coses que no haurien de barrejar-se.
Llavors és allò de... És una mica la tàctica de qui en da primero da dos veces, i això es va cavalgant les coses unes amb les altres. Esclar, ja després de les festes de Nadal hi ha la campanya de rebaixes. que com que s'arriba a la campanya de rebaixes amb molt d'estoc, doncs llavors ja hi ha començat a haver llocs, principalment grans magatzems, que ja abans comencen a fer ofertes de Navidad. Llavors, aquí s'hi va sumant tothom a les ofertes de Nadal. Llavors, les ofertes de Nadal, que primer es feien 3 dies abans de Nadal, ara, ara ja es fan un mes abans. Llavors, va venir molt bé la idea del Black Friday, perquè era trencador, els primers que ho van... Bueno, i encara ara està funcionant, deu fer 3 anys. Que
sí, sí, no, els 3 anys que ha funcionat molt bé, les botigues.
Però, esclar, ara ja estan començant també a dilatar el Black Friday. O sigui, el Black Friday, és clar, com el Nadal és un dia, eh? Nadal és el dia 25, i s'ha dilatat ja que dura entre la campanya de Nadal i les rebaixes i tot plegat, estàs 2 mesos que estàs vivint del dia de Nadal, per dir-ho d'una forma així col·loquial.
Quina mà d'escudella, eh? Quina mà d'escudella.
Piló d'escudella, no? I ara el Black Friday, doncs, l'estan dilatant. Està clar, el Black Friday és el divendres negre, llavors... Ara resulta que el divendres negre ja hi ha algú que el comença el dilluns d'aquella setmana, no? És clar, arribarà un dia que, com diu en Miquel, no? ja vindrà una altra cosa, perquè això ja haurà quedat totalment diluït.
Solet, sí.
I resulta que la campanya de Nadal doncs, estarà començant doncs, el 15 de novembre.
És igual com les rebaixes, fa molts anys que es fan rebaixes. Inclús hi ha qui les fa abans de la campanya de Nadal i durant el Nadal. No és un fet habitual, però jo això ho he vist.
No, en forma d'ofertes de Nadal.
Exacte, d'ofertes i tal. Ara la gent també ja respon amb això. Jo que tinc botiga, vull dir, normalment, allò que la gent ja et pregunta, diu, però això són ofertes de debò? O sigui, aviat, bueno, el Black Friday ja és una cosa de dius extra, i la gent també... al ser un dia puntual, diu, deixa'm veure quin preu va el dijous i deixa'm veure
quin preu va
el divendres. Saps? I tot evoluciona, i jo ja hi dic, o sigui, lamento ser repetitiu, però evoluciona en qüestió d'oferta i demanda.
Sí, el que passa que es manté el nom de les coses a vegades i ja no té el sentit.
Ara rebaixes, ningú en fa cas, rebaixes n'hi ha tot l'any.
Sí, clar, és que... Les rebaixes, què eren les rebaixes? D'on venen les rebaixes? Després d'una campanya...
Restos de sèrie, el que m'ha quedat, doncs mira, amb un 30% menys.
Però és que ara ja comences a sentir parlar de que la campanya de rebaixes, si serà bona o no serà bona. Sí. És una mica una contradicció, perquè una campanya de rebaixes bona hauria d'implicar una mala campanya, perquè si la campanya de temporada normal ha sigut bona, la campanya de rebaixes no ho pot ser. Pot ser útil, perquè t'has acabat de treure el que t'ha quedat.
És molt acertat, això que dius, una campanya de rebaixes bona. Vés a saber si la podré fer, a lo millor m'ho veig tot.
El lògic és que la campanya bona hagi sigut la de la temporada, i la de rebaixes sigui per
esmatxar. Jo també veig el perill amb aquest tipus de dies. No és amb el fet en si de fer unes rebaixes de gent que t'ha quedat a l'estoc i que te pots treure de sobre, sinó el fet de que se'n faci un abús i s'acabi enganyant a la gent, que acaba passant, que dones porqueria pensant que la gent compra, pensant que és una gran oferta i realment estàs comprant una cosa que no val. I això m'he trobat, per exemple, llocs que venen... Fa gràcia perquè els he trobat a diferents pobles, aquesta gent, venen plata i coses de plata, 10 o 15 euros, amb l'excusa de que són restos de mostrario. I clar, deuen tenir 20 anys. Deuen tenir dos tràilers de mostrari, no? Perquè sempre són restos de mostrari. Clar, no pot ser plata, això, és impossible. Estan enganyant a la gent i el mostrari s'acabaria un dia o un altre. Vull dir, arriba un punt que això és el que fa mal en els Black Fridays i tal, que la gent està fent ofertes que no són ofertes, o puja els preus un dia abans, aquestes coses que passen. I llavors la gent s'acabarà cremant i tot s'anirà en orri.
El que passa que sigui perquè ens hi han acostumat, o sigui perquè ens ha vingut bé acostumant-s'hi, volem comprar sempre d'oferta. I, esclar, quan se vulgui comerç, ho saps bé, no? No pots vendre els teus productes a meitat de preu tot l'any, el teu 70% de la venda sigui en productes amb un descompte del 50%, perquè la rendibilitat no hi és. És clar, tothom que té un comerç necessita una rendibilitat. Marge, no? No, els comerços no són per... O sigui, són perquè el consumidor tingui el servei de poder comprar, però no pot el comerciant finançar-ho, això. Això s'ha de finançar mitjançant el consum. Si ens carreguem el marge del comerç perquè tothom vol comprar barat, aleshores, a vegades no vull disculpar a la gent que fa males praxis, no, però a vegades és que dius, bueno, és que no, la gent ho ha d'entendre, no puc vendre-ho a la meitat de preu, ho haig de comprar més barat.
No, és que tindries que tancar directament, vull dir...
I sembla que si no comprem les coses amb grans ofertes no estem satisfets. No? No. D'alguna manera ens estem autoenganyant, perquè si penses una mica com pot ser que una botiga estigui donant el seu gènere amb un 60 o un 70% de descompte, amb no sé, uns abrics que tens totes les talles i tots els colors, doncs, bueno... si ho penses, t'estan enganyant, segur.
No, tot això són anècdotes que tots hem sigut testimoni d'elles. No vull dir que no passi, no sé què seria ser fals. En defensa de... Jo sóc botiguer. En defensa dels botiguers i dels botiguers d'aquí Lloret, que és la part que jo conec més, aviam, hi han ofertes. Hi han ofertes durant tot l'any, a vegades, perquè, vull dir, tu vas venent amb rotació un cert tipus d'article... I quan decideixes substituir-lo per un altre, allò que va quedant és l'oferta puntual de tal article. O sigui, ara, per exemple, venc aquest got que té aquestes mides i té aquesta boca i tal. Quan decideixo canviar aquest got per un altre disseny de got, aquests, quan ja em queden poques unitats, és igual que sigui gener o agost. Me'n queden 10 unitats, doncs les fico a meitat de preu, perquè ara ja estic venent una altra mena de gots. L'exemple que has dit tu de la plata, que és l'engany més clar d'allò, home, això en una botiga m'atreviria a dir que si passa, passa molt poc. És més un d'allò, no vull parlar malament de les fires, que està ple de gent honrada, tu, entre ells, però... amb el parlar col·loquial de dir, bueno, això passa en els mercadillos i per part de segons qui i segons on, eh? Tampoc és tan habitual això de vendre la plata a sota preu. Uh-huh. Per pur sentit comú, o sigui, si fos plata, de veritat, vindrien els joiers a comprar-la.
Clar.
Saps? Ja no... Saps? Llavors, sense negar que anècdotes d'aquest tipus passen, el comerç, i no ho dic ara per salvar la cara ni res d'això, sinó perquè ho crec realment i ho estic comprovant, el comerç és bastant seriós, eh? O sigui...
Jo discrepo, bueno, jo crec que la...
Que el preu mig del marge de benefici ha baixat, això ja t'ho dic des d'ara. No, però això no té per què anar acompanyat d'un lletrero d'oferta, eh? O sigui, per supervivència, o sigui, si jo abans venia bolsos a 50 euros i ara la gent té un pressupost de 30, he tingut que vendre els bolsos a 30. Que com que m'agrada vendre els bons, si abans guanyava un equis percent, ara em conformo i guanyo una mica menys, per mantindre la clientela i la competitivitat.
Jo trobo que el més greu de el que es carregarà els Black Fridays i totes aquestes coses no és el fet de vendre barato, perquè si tu tens el que has explicat del got, no? Te'n queden 10 i te'ls vens baratos i ja està. I aquí no hi guanyes o hi perds, fins i tot. És igual, el cas de tenir coses tonteries al magatzem fora. El problema és que enganyis a la gent i no diguis la veritat, com el cas de la plata que he explicat, o, no diré noms d'algun supermercat que corre per aquí, que en les neveres, per exemple, els frigorífics, en el sona de la carn picada, hi ha un producte que és igual, empaquetat que la carn picada, té el mateix pinta que la carn picada, sembla que sigui carn picada, és a meitat de preu, i en petit posa preparado cárnico. Estan enganyant a la gent, perquè, clar, si ve una, jo, si no duc les ulleres, hi ha coses, lletres que no les veig, i m'endús a casa una cosa que no té gust de carn, te fas unes mandonguilles que tenen un gust estrany, i això és enganyar la gent. Llavors, les coses, el comerciant no pot enganyar la gent, perquè això sí que emprenya la gent. Jo en aquest establiment no hi tornaré més.
Sí, bueno, però veus, ja és anecdòtic. Quan jo dic anecdòtic, vull dir això. O sigui, és aquest establiment, i dintre aquest establiment, aquest producte. I molt ben fet que...
Més, home.
No, les carnisseries en general...
No, són supermercats.
Saps?
Jo crec que és el que realment fa, perquè si algú vol comprar una cosa barata fabricada a la Xina i li informen que és fabricada a la Xina i que és barateta, però amb ell ja li va bé, jo trobo que tothom ha d'estar content. No fa mal a ningú. Ara, el que no pot ser és que et venguin una bombilla que te diu que té 50.000 hores de vida i resulta que al cap de les 3 setmanes es peta. No, llavors t'estan enganyant, eh?
Garanties. Acabem ja la tertúlia. Una pregunta només, però no serà per en Miquel Joan Convertí ni per en Jou Ramírez. És per en Miquel Fenero. Jo no em dic Lucía. Qui és la Lucía?
És una bona amiga que ens segueix, tot i que ens entén poc, perquè no siguen des de Burgos. I li fa gràcia i tal, i diu, m'agrada quan parleu i tal, i juga molt a aviam què pilla de lo que diem. O sigui, que teniu una oient a Burgos, i com que m'ho ha comunicat, pues la saludo sempre.
Ah, doncs saludos, m'hi sumo i saludo a Burgos també. Faltaria més, que passeis un muy buen dia.
Clar que sí, perquè ja fa dues tertúlies que quan saludem en Miquel Fenero, el primer que diu és bon dia, Lucía.
Pero mucho más bueno el mató que la cuajada, ¿eh?
Ho deixem aquí. Gràcies, senyors, per ser aquí amb nosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
I saludos a Burgos.